El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón, amb Manel Sorribas, Jesús Gómez, Josep Dalmau i Alicia Álvarez, amb col·laboració, entre d'altres, de Josep Pons, César Escobedo, Maria Roser Llompart i Montse Milà.
Doncs amb l'arribada de la primavera,
sí,
aquest esclat no sé,
potent, potent,
brutal.
Molt bones, eh? Exacte. Molt bones, que esteu
molt bones,
aquí, eh?
Molt bones.
A mi m'agradaria, i ho faig ara perquè després ja entrarem en,
sí,
en època de campanyes electorals i no podrem parlar de moltes coses polítiques.
Exacte.
Però sí que m'agradaria recordar, sobretot per mi, que vaig viure molt a prop, de fet un any després, de l'esclat que el nostre país veí, Portugal,
sí,
va tenir la revolució del 25 d'abril.
La revolució dels clavells.
Dels cravos, que diuen allà.
Sí.
La revolució dels clavells, que va acabar en una època nefasta,
sí,
de dictadura, de que... La...
Mira. Ui, mira, oh, és el tim de fons.
Oh. Aquesta era una de les cançons.
Sí, sí, sí.
Gran de la
és primavera.
De la Vila Morena, de José Afonso.
I homenatge a la ràdio, que era Libertat.
Sí, ara us explicaré, perquè la revolució dels clavells va tenir molt que veure la ràdio. De fet, aquella nit del 25 d'abril hi havia una sèrie de militars, dels capitans,
sí,
que estaven, doncs, compitjats per acabar amb aquella sangria que era enviar la joventut a les guerres d'Angola.
Exacte, perquè va ser una sangria molt forta. La
sangria del jovent.
Sí, sí.
I volien acabar amb totes aquelles matances. De fet, aquella nit no sabien si la PIDE, la policia política,
sí, senyor,
de Salazar, o d'Oliveira, doncs estaria assabentada, perquè tenien tentacles per tot arreu. Llavors tenien una sèrie de compinxes a la ràdio que si a les 12 de la nit a la ràdio comercial de Lisboa sonava una cançó que era I després de l'adiós o depois dos adeus, que era la cançó que aquell any presentava a Portugal a Eurovisió.
Exacte, sí senyor.
Amb la veu del Paulo de Carvalho.
Sí, sí.
Si sonava aquella cançó a les 12 vol dir que tot anava bé. Tot anava bé. Però amb prevenció. Amb prevenció. I si més tard, a Ràdio Renascença, que era l'emissora catòlica portuguesa, una mena de la COPE aquí a Espanya, si a aquella hora sonava aquesta cançó, Gràndola Vila Morena, que estava prohibida pel règim, volia dir que
la cosa funcionava.
Via lliure.
Exacte.
La tropa al carrer.
Molt bé.
I així va ser com... A més, si sentiu quan canten, se sent les botes dels militars
caminar.
És impressionant, eh?
I va ser un esclat de joia. La gent es va llençar al carrer i van ser les floristes del Rocío de Lisboa que varen portar els
clavells
i els varen ficar a la boca de les ametralladores dels soldats,
sí, sí,
com un signe.
Sí, sí.
De fet, a més van haver-hi quatre morts i varen ser perquè els de la PIDE es van atrinxerar.
Exacte.
I varen disparar contra la gent que estava protestant.
Sí, sí, sí.
Però de fet...
No, protestant no, senzillament festejant...
Manifestant-se.
Festejant l'èxit que havia tingut diguéssim l'esclat aquest de l'ampliació.
En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad.
Que maca la frase, eh? Molt maca la frase.
Tierra de fraternidad.
Gràndola Vila Morena, terra de fraternitat, terra de fraternitat, Gràndola.
Aquest ha estat el nostre homenatge a la revolució del 25 d'abril a Portugal, que va restaurar, doncs, un règim democràtic,
sí,
i que avui en dia encara s'aguanta.
Això mateix.
Això mateix. Sí, sí,
sí, i molt bé, a més, molt bé, eh?
Sí, senyor.
Darrerament el govern que hi ha ho porta molt bé, ha baixat a l'atur, uh-huh, ha pujat
el PIB.
No, a més, el sou mínim s'ha elevat, que era molt baix a Portugal, uh-huh, i a més, doncs hi ha hagut una sèrie de rebaixes de quotes. I,
de tota mena, sí.
De tota mena.
Sí, sí.
Bé, tant de bo que aquí prenguem nota de Portugal, eh? Sí. I el proper govern que surti...
A veure què passa.
Faci els deures.
Molt bé.
I després de dir aquest homenatge a la Revolució dels Clavells, l'Alícia es porta quelcom que veure...
Una miqueta.
Amb una revolució o una guerra?
Sí, tenim el dia 1 d'abril, es va obrir una exposició de la Guerra Civil, de 1936 a 1939. Està feta per al guionista estadounidens Sebastià Mahart. Aquest senyor és d'origen escocès i espanyol. Ha tingut una boníssima idea, que és mesclar fotografies de la Guerra Civil amb fotografies actuals. Mm-hmm. Però ho ha fet de tal manera que ha agafat la mateixa hora i el mateix dia i ha fet el fotomuntatge. Ara són 52 fotografies que s'exposaran a Madrid. De moment no hi ha lloc, perquè en un principi era online. Vaig parlar amb ell ahir i s'ha disbarat tot. Ha sortit tot de madre i estan buscant un lloc per poder fer l'exposició. Quan acabi, que acabarà el 20 del mes que ve, el 20 de maig, abril, maig, sí, el 20 de maig, vindrà a Barcelona. Mm. Però l'exposició serà el mateix, les mateixes fotos a Barcelona.
Molt bé.
De la Guerra Civil. I és superimportant.
I després continuarà
l'itinerari. Només fa tres. Bueno. Barcelona, Madrid i Sevilla, que són les fotos que ha recopilat, que a més ho ha fet gràcies a l'Arxiu General de la Guerra Civil de Salamanca, al Fondo Fotogràfic de la Junta Delegada de la Defensa de Madrid, l'Arxivo Rojo, el conegut, i a la Biblioteca Nacional, que li han deixat aquestes fotos, i ell, arrel de les fotos, ha fet les fotos
fotomuntatge
reals. Sí, però a la mateixa hora i al mateix dia, i que ha sigut una feina d'un any sencer.
Molt bé.
I a les tres ciutats més importants de la Guerra Civil.
Alícia, doncs, quan vinguin a Barcelona tens deures.
Sí, estic convidada per ell, ja m'ho ha dit, ja m'ho ha dit. Ara de moment estan buscant lloc a Madrid perquè ha sigut una cosa bàrbara.
Espaterrat.
Bueno, és que és molt maco. De totes maneres, al Facebook nostre tenim el link per la gent que estigui interessada, pot veure les fotografies i que són impressionants.
Molt bé.
Miquel,
sí,
aquest cap de setmana tu tens feina també.
Sí, també. Sí,
perquè el Saló del Còmic t'agrada,
sí, exacte,
eh?
Sí. Tenim el Saló del Còmic aquest cap de setmana del 5 al 7 a la Fira de Barcelona i, bueno, la 37a edició enguany. I bueno, és una cita obligada a visitar per tots els aficionats al còmic i bueno, i aquest és el 37 any que ve i és, bueno, el conegut Saló del Còmic de Barcelona, tot i que aquest any estem una mica així els seguidors d'aquest saló perquè han canviat una mica el logo, és una mica més bueno, el cartell, doncs, el pòster d'enguany no és que sigui molt encertat, no sé, és una mica soso per dir-li, però bueno, tot així,
sí, perquè
descafeinat.
Sí.
Normalment el tenien les portades eren
sí,
molt
les portades eren meravelloses de clar, diferents autors cada any.
Exacte.
Sí, sí, i estava, bueno, i el Saló del Còmic sempre a més abans tenia era quan es feia a l'estació de França.
Sí,
sí. Era aquesta relació entre els trens i el còmic, hi havia moltíssima relació. És una mena, clar, quan van...
I això ho han canviat de lloc.
Sí, perquè va començar, també va estar a les Drassanes, va estar, que també era un lloc que
també convidava, sí, estar molt bé allà.
El Mercat del Bord també va estar, i després va estar uns quants anys allà a l'estació de França que convidava, que era el trens i còmic, era un bon maridatge, i ja doncs, fins a la Fira de Barcelona.
Anem a fer una enquesta. Sí, sí, Alicia, anem amb tu, que sí. un moment.
Ai, vale.
Parlem dels còmics.
Sí.
A veure, tu ets relativament jove.
Sí.
Quin és
sí.
el teu còmic preferit?
Uf, el meu còmic preferit, doncs ara, bueno, com que m'agrada el que és l'estil de estil negre, no, bueno, de novel·la negra, hi ha un que recomano molt, que són quatre àlbums, que es diuen Black Sad, i està molt bé. És novel·la negra en còmic, però amb animals, i és per adults, està molt molt bé.
I tu, Jesús?
Home, a mi Mortadelo i Filemón.
Sí, un clàssic. Sí,
és un clàssic. Sí, sí. Ja és això.
Bueno, Alicia.
Jo Mafalda.
Mafalda.
Jo me vaig aficionar a veure a Mafalda ja fa molts anys, sortia a La Vanguardia. Feien aquests, sí. I jo em vaig aficionar molt, m'encantava.
I el César?
Ah, jo recuerdo mucho con mucho cariño dos o tres cómics de mi infancia, eran de producción mexicana. Memín Pingüín era un niño negro dentro de el mestizaje mexicano. Luego teníamos a Ermelinda Linda, la bruja del barrio, y Don Aniceto. Todos eran en blanco y negro, pero de un caira social muy importante, reivindicativo sobre todo en esa gran dictadura que hasta hace muy poco se llevaba a cabo en México.
Sí, sí.
Realment, jo he de parlar de mi també.
Ah, no, i tu, clar, sí, és veritat.
Jo, clar, jo l'edat compta, eh? El TVO.
Ah,
el Pogarcito, sí. I ja en plan així fort, Hazañas Bélicas.
Bueno.
Que per cert, això que et deia era, bueno, aquest que deies tu d'Hazañas Bélicas, era una revista apaisada.
Sí.
No era vertical, era
com el Diego, sí, Valor.
Exacte, era apaisat. I a més els dibuixants que dibuixaven allò,
sí,
tenien un estil molt, molt, molt propi.
Molt depurat, sí, eh?
Però molt depurat, i era molt bo de llegir.
L'Alicia em fa senyals.
Para cerrar los cómics.
Espera, dime.
Los dibujantes de cómics,
sí.
Los grandes dibujantes eran de Barcelona.
Sí.
Que enviaban el material a Estados Unidos, a Marvel, sí, y todo lo demás.
Y a Inglaterra. Y sí, enviaban material a Inglaterra. Y una cosa te diré muy curiosa, es que casi todos estaban en un grupo que se llama Totem, y que estaba en el piso número 7 de Barcelona, de la calle... Passeig Sant Joan.
Sí, senyor.
Molt bé, molt bé.
Passeig Joan, però sí, Passeig Sant Joan, Estudio Totem, havien los mejores dibujantes de la época, de la época de los 70, 80. Eren algo fabulós.
Els patarrans. Sí. Escolta'm, que l'Alicia està impacient.
Sí, un incís ràpid.
Hem parlat del Saló del Còmic, però ella, com que és motera, i és motera.
Clar, jo vull parlar...
Ho sabia o no, que li agrada la moto?
Sí.
Ja ho saben ells, que som un motera.
Què passa cap de setmana?
El dia 4, dijous, comença fins al dia 7 el Saló de la Moto a Barcelona.
A Barcelona.
A la Fira de Barcelona.
A la Fira de Mostres.
Com sapigueu, cada any un any es fa a Madrid i un altre a Barcelona.
Ah, sí?
Sí, sempre es fa així. Doncs aquest any toca a Barcelona. Tenim, és la, si no m'equivoco, és la major edició de totes. Té 122 expositors.
Expositors?
Sí, i més de 50 novetats.
Déu-n'hi-do.
Sí, pels moderos és interessantíssim.
Tens deures, eh?
I a més a més... Sí,
tens deures,
sí, espera. I a més a més, tinc que dir que el salón creix un 8,3% de capacitat, fins que encara es fa més gran. I si tinc deures, demà, el dijous, que s'inaugura, vaig com premsa, i a més tinc una entrevista de Xavi Reyes, que és el presentador de Motos por 1000 de Televisió Movistar, que fa un programa de motero de fa molts anys.
Sí,
i a més fa un any, pobre, és molt amic meu, i fa un any va tindre un greu accident de moto rodant precisament un d'aquests episodis de la televisió, i demà hem quedat per parlar, fer diverses entrevistes, i entre elles faran un anunci de Ferrari allà.
Molt bé.
Ja sabeu que una de les novetats del Rodamón d'aquesta nova temporada que estem, ja portem rodatge,
sí,
és fer un espai dedicat als moteros.
Sí.
Quan facin quedades.
Sí.
I els ciclistes també, no us oblidem.
I ciclistes, sí,
també,
sí.
També.
Sí, també.
Per cert, els moteros, és una filosofia de vida. Jo coneixia un amic que és mosso d'esquadra de la brigada de trànsit, i em parlava que els moteros, precisament, són els que tenen menys accidents de moto.
I és veritat.
Perquè van a gaudir del paisatge, de les trobades, i a lluir la moto.
Sí, exacte.
No fan el bèstia.
No, van a lluir la moto, això és veritat.
Normalment, quan hi ha una competició aquí a Montmeló o per aquí, sí, de motos, quan surten els que tenen aquestes motos petites, normalment, surten embuixits, borratxera de benzina.
De benzina, sí.
I van pels carrers... Clar, però ells no van forrats com els pilots de,
home,
de motos, no. Que van forrats, que cauen unes caigudes que normalment un de moto normal es mata.
Normalment jo quan faig sortides de moto ja portem tratges tant de pell com de cordura, ja anem preparats.
Però tu vas a lluir la moto i jo lluís de tu.
Jo vaig a disfrutar de la moto.
Sí, sí, clar.
I ja parlarem d'això, parlarem de seguretat, parlarem de roba, parlarem també de com es fan les rutes, perquè quan surten moltes motos tenim que saber que sempre hi ha un cap de grup,
un cap d'equip, sí.
Un cap de grup que es diu, i el de darrere, que és el que és el que vela perquè tothom...
És el que tanca.
Exactament, no? Ja ho explicarem tot això.
Bé, hem dit, a Barcelona teniu dues cites. El Saló del Còmic
i el Saló, sí, de la Moto.
El mateix lloc, a més.
I dit això, com que ets xerrambassa...
Ens trobarem allà, eh, Miquel? Sí,
sí. Com que ets xerrambassa, el César diu, pareu una mica, home.
Calleu.
Deixeu-me posar música.
Això.
Sí, sí. Sí, de, sí. Después de muchos años, sabemos que esa canción enigmática de Portugal, que se pasó por la emisora, otro cantante joven se presenta en el mismo festival, el Festival de Eurovisión.
Sí.
Salvador Sobral.
Oh, oh, me encanta.
A mí también.
Amar Pais Pelos.
Ah.
Si un día alguien preguntar por mí, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas preces. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender.
Salvador Sobral en el 2010 abandona la carrera de psicología y se viene a vivir con nosotros a perfeccionar su trabajo y su estilo en el taller de músicos de Barcelona.
Y estuvo en Ibiza también.
Sí.
Es un cantant doncs que va tenir una operació molt greu, d'acord? I va fer un trasplantament, d'acord? I ara ha sortit bé.
Molt bé.
I té una mena de d'expressions que a vegades sobten. És molt, molt expressiu, però a mi m'agrada.
Però és molt poètic, eh? Vull dir, és molt romàntic.
De tota manera, la seva germana és la que li fa les cançons, eh? Sí, sí. Però ell interpreta, però la germana és la...
És la que escriu.
El cap pensant.
Molt bé.
Doncs m'encanta. Preciosa. No quiser
sofrir. Així va guanyar Eurovisió Portugal l'any passat.
Molt bé.
És romàntic.
Al llarg d'aquest cap de setmana a la ciutat de Segòvia tindrà lloc l'edició número 22 del Congrés Internacional de Turisme UNAP d'Agències de Viatges. José Luis Méndez Álvarez és el vicepresident de la Associació d'Agències de Viatge d'Espanya i a ell li queremos preguntar: el turismo, ¿cómo lo consideraría usted? ¿Como una de las principales industrias que tiene nuestro país?
Totalmente de acuerdo. Creo que junto con la automoción y las discográficas creo que el turismo es principal. De hecho, ocupamos un 12% del Producto Interior Bruto y, lógicamente, el turismo es importantísimo para toda la geografía de España.
¿Usted cree que los gobiernos autonómicos o el estatal protegen esta industria que, como decimos, no es que generen empleo, sino que genera una riqueza para el país, pues estupenda? ¿Usted cree que están bastante apoyados las agencias de viajes?
Bueno, a la hora de hacerse la fotografía estamos apoyados, pero nunca es suficiente, puesto que realmente damos mucho trabajo, se crean muchos puestos de trabajo. Geográficamente España tiene unos atractivos turísticos y unos recursos turísticos dignos de mención, y lógicamente gobiernos, tanto regionales como nacionales, creo que deberían de esforzarse un poquito más con el tema de...
De hecho, en el acto de clausura contarán con la asistencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo. ¿Y cree ustedes que le van a exponer sus preocupaciones?
Por supuesto que sí, es un foro totalmente abierto, no solamente es el sector de agencia de viajes, sino vienen los actores principales, tanto hoteleros como de transportes por carretera, aéreos, básicamente pues todos los que participamos en el foro turístico, y entonces lógicamente nuestra ministra tiene que ser consciente de nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, y tendrían que intentar los gobiernos estar a la altura, tanto el nacional como los regionales, insisto.
Pues bueno, les deseamos que tenga mucha suerte, que por el bien de la industria turística, que tanta riqueza genera para nuestro país, pues ustedes estén acertados en las medidas que van a tomar y las que van a exponer, y que no quede solo ahora, que es tiempo de futuras elecciones, sino que después se siga apoyando al turismo, que de hecho es una de las fuentes de riqueza de nuestro país. Muchas gracias y suerte.
Gracias a ustedes y muy amables a todos.
Doncs jo he anat aquest cap de setmana a les rutes con història. He atravessat...
No paro.
Doncs he descobert, he atravessat el pont de Pedret.
Molt bé.
El pont de Pedret, que travessa el riu Llobregat i uneix Berga amb l'església de Sant Quirze de Berga.
I portaves el flabiol, també?
I tant que ho portava. Jo, quan vaig, vaig. Aquest pont data de 1286 i és d'estil gòtic. És un pont meravellós, amb medeix 80 metres de llarg.
De llum, sí.
Sí, de llarg.
És, és de peatge?
És de peatge, sí. Aquest es té que pagar. Bueno, està al municipi de Cerc, dentro de la comarca del Berguedà. És de pedra irregular, sense polir, té quatre arcs meravellosos, totalment desiguals. I a l'arc central és el més alt de tot, perquè fa com una punta.
Sí, sí.
I a més està fet així perquè, com hi ha molts terratrèmols, està fet amb una pedra, amb una sola pedra, que quan hi ha terratrèmols el que fa és bellugar-se la pedra.
No cau, aquest no cau.
Aquest no cau. Doncs més informació la tindreu al Facebook. Ja s'han fet fotos i una mica més d'explicació del pont.
Mereix la pena anar-hi. El Facebook del Rodamón.
Rodamón
Cabrera.
Cabrera. I a més, mereix la pena, perquè és, aquest pont, a part de visitar-ho, que a través del riu, també abans d'arribar al pont hi ha l'antiga... que tu sabràs això. El tren,
sí,
abans el tren passava...
El carrilet
passava per allà.
Sí.
I el que han fet és treure la via, i tot allò de la via,
sí,
antiga... És un circuit per bicicletes, per caminar, i que està molt bé, mereix la pena.
Molt bé.
Què més? O ja vas acabar el pont?
El pont ja l'he acabat. Després me vaig acostar...
El pont sobre el riu Llobregat?
Sí,
exacte.
Sobre el riu
Llobregat. Sobre el riu Quai.
No, Quai, no, no Quai, no.
El riu Llobregat.
No Quai, no Quai.
Doncs me vaig acostar a Solsona. Vaig caminar, bueno, vaig anar a res, està mitjoreta, no hi ha més. I vaig visitar el Museu Diocesano. Fantàstic.
Vila episcopal.
Sí, episcopal. A veure, la visita comença al segle XIX. Uh-huh. I comença hi ha una col·lecció de robes de l'edat moderna i de l'edat contemporània.
Mira, ja es posa en acció.
Sí, sí. Doncs, mereix la pena. A veure, és un recorregut cronològic i prehistòric, és a dir, que data des de la prehistòria fins ara.
I tot... Però la prehistòria no portaven casulles, portaven no, però... peix d'os, no?
No, no, però tot de, bueno, fòssils, pedres, ah, tot el que hi ha, el que són cuencos, tot. Sí. I a part, està molt bé perquè tot procedeix del bisbat de Solsona.
Sí.
Ho ha cedit per aquest museu i el preu és molt popular. Són 4,5 €.
Està bé.
Bueno, està ideal.
I jubilats i militars sin graduació?
Bueno, pues això no ho sé. Tens dintre d'aquí del Museu de Solsona hi ha una petita sala que hi ha una gran col·lecció de sal. Tu saps que les mines de Cardona són de sal. Hi han figures, bueno,
fetes de sal, sí.
Totalment espectaculars, des de catedrals fetes a mida,
sí,
petita,
escala,
bustos, bueno, és que és brutal. És brutal, a més a més. També hi ha unes pintures que daten del segle de 1600, crec que són les pintures, i s'han recopilat.
S'han
restaurat una mica i les han posat al que és aquest museu. I és impressionant perquè comença molt fluixet amb la roba episcopal i acaba en plan...
Sí, fantàstic.
Bestial, no? I a més te fiques justament al campanari.
El campanari, sí,
molt bé,
dintre.
Molt bé. Està molt bé. És un museu que, a part, dura més o menys una horita i llarga, bueno, de veure'l.
És el que més o menys
mereix la pena,
que fer un circuit museístic, pues
a,
és
a, part es pot, a mi una cosa que em va impressionar moltíssim va ser el retablo de la Santa Cena, que es troben allà pintat i a més és del segle V i és impressionant veure'l.
Retable de fusta.
Sí. Està molt bé. És l'únic que n'hi ha.
És un policromat molt xulo.
Sí, i és l'únic i està a Solsona.
Molt bé.
Mira, em sembla que ja me diuen temps, no?
Sí, ha sonat, eh?
Però ja està. Ja s'ha acabat el rellotge de sorra?
No, aquest no de la sorra, eh?
Ah, no?
Ai, que sorra, que sorra.
No, sorra.
Sorra. Sí.
Terra.
Oi.
Què posem, música?
Sí.
Musiqueta.
Hombre, i tanto.
Escolta, però està tocant a la porta aquí l'home, està.
Ui.
Qui?
El pobret,
sí,
està esperant.
El Josep, clar.
El senyor Pons.
Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
Vinga, doncs, el col·leccionista ja fa una mica que ha arribat i ja està impacient per començar el programa, per començar la seva intervenció. Avui porto un director d'orquestra que era en Ralph Flanagan, que aquest senyor, a més de ser el director de l'orquestra, també era compositor i pianista i feia arranjaments per al seu conjunt de totes les melodies famoses i populars que sortien. I ara el recordarem amb una melodia d'aquelles tan famoses dels anys 40 del compositor portuguès Raul Portela, Lisboa Antigua. Aquesta gravació és instrumental i quan sentim i escoltem el piano, doncs és el mateix Ralph Flanagan, o sigui que ell era director i pianista, com havia dit. Thank you.
Fins aquí el col·leccionista, amb Josep Pons.
Doncs, bueno, després d'escoltar el col·leccionista, doncs ara he portat un, aquesta setmana he portat jo un altre vinil també. I, bueno, un petit esment abans que res, aquest cap de setmana que tenim l'agenda plena, a Palafolls fan un mercat medieval el dissabte 6 i el diumenge 7. Aquest cap de setmana i bueno, i ara doncs després d'aquest petit esment, doncs comentar, bueno, que aquest cap de setmana havia portat un disc de Alan Cook. Alan Cook, que en realitat es diu Xavi Carbó, i és un músic que és de Sabadell. Bueno, és de mitjans dels 80, quan va sortir el Sabadell Sound, que era un so, unes cançons que sonaven molt a les discoteques de tot el món.
Doncs jo, perdona, un petit incís, que tu has parlat de la...
Una cosa, esteu escoltant el Rodamón, eh?
Sí,
sí, sí. El Rodamón. Rodamón.
Això és el Rodamón. Exacte, és veritat.
El Rodamón.
Jo, un petit incís, perdona, Jesús, però has parlat de la fira de Palafolls,
sí,
medieval.
Sí, exacte, el mercat medieval de Palafolls.
Sí, sí, jo tinc una fira que és que comença el dia 6, ja mateix, sí. I és la fira medieval de Cervera. Uh-huh. Que data del segle 600. Mereix la pena també. Només era aquest petit.
Parlant de Cervera. Aprofiteu-hi de la Passió.
Ah, també.
És, la Passió és del segle XVI. Uh-huh. O sigui, sí, que té temps, eh? Era un auto sacramental d'aquell temps i jo crec que ho passareu bé, aprofiteu al matí, a primera hora per anar al mercat i després a la Passió.
Cana.
I després
mercat, fira i Passió.
I dinar.
I
manduca.
Pap Dim. Alan Cook.
Alan Cook.
El Josep Pons et fa unes senyales del control dient, aquest me'l treurà el joc, eh? Diu, bueno, però... No,
són estils diferents.
En Miquel és col·leccionista júnior.
Se
l'altre ja és sènior.
Se está iniciando. És música de la zona hermètica de Sabadell, no?
Sí.
No, molt bona, molt bona.
Sí, bueno, va sortir una amb molts músics d'allà de Sabadell.
D'aquella època, sí.
D'aquella època, sí.
I va sortir també gent de jazz que tocaven jazz
a Terrassa, sí, més bé a Terrassa, eh?
a Terrassa.
I el Josep Pla sí. aquest era una mica rat, eh? Encara ho és, eh?
Sí.
Escolta'm, ens n'anem al món sardanista. Jo ja sé que avui en dia totes les emissores de ràdio tenen un espai sardanista, encara que està minvant, eh?
Sí,
perquè
exacte.
Quan no es podia parlar de catalanisme, la sardana era el vehicle per introduir.
I ara, en canvi...
com que el catalanisme ja ha passat així, ara hi ha altres vies de sortida.
Això mateix.
La sardana ha quedat una mica raconada, però encara hi ha plecs. I el proper diumenge hi ha l'aplec dels dos Arenys.
Ah.
Arenys de Munt, Arenys de Mar.
Molt bé.
Es fa al parc de Can Gelpí, un lloc idíl·lic. Es diuen els organitzadors que si plou es farà el pavelló que hi ha davant.
Està bé.
No.
Ah.
Organitza l'Ajuntament d'Arenys de Mar, Arenys de Munt, i la secció sardanista de l'Ateneu Aranyenc.
Molt bé.
Molt bé.
Coples, la Flama de Farners, la Juvenívola de Sabadell i la Copla Girona.
Molt bé.
O sigui que sardanes assegurades. Un concurs de colles improvisades. I un menú després allà.
Pillo.
Marc, un menú popular.
Ja et veiem venir.
Oh, a mi m'agrada la sardana.
Ja ho sé que t'agrada.
Sí, sí.
Però una, sortir sardanes amb l'estómac ple, oi?
Sí, també.
Com deia el Pi de la Serra,
sí.
Que la cultura s'ha de tenir, s'ha de comprendre amb l'estómac ple.
Ah, ja.
Sempre,
sí, sí.
Molt bé.
O sigui que hi ha un menú popular de 15 euros.
Molt bé.
Ah, està molt bé.
Però la sardana, dosis diària.
Eso.
De 1 a 2 de la tarda a Ràdio Cabrera.
Això mateix.
Mira, ja
clar que sí.
Ja ha ficat la cullerada de propaganda.
De dilluns a divendres.
Deixant això...
Bueno, hi ha Ràdio Arenys, un 3 i fora, i suposo que els 3 també faran el programa sardanista.
Sí. Continuant amb el que hi ha l'Alícia del Museu de Solsona. Hem de dir que hi ha unes conferències sobre la terra, o sigui, sobre cert del barroc, o sigui, del barroc. I llavors, en aquestes conferències, el dia 5 hi ha prevista una a les 7 de la tarda a càrrec d'en Pere Jaume, del conegut pintor
Sant Polenc,
exacte. I en aquestes conferències es parlarà, ell tractarà del camp de la sorra. La conferència va per aquí, el camp de la sorra, i en Pere Jaume, que ho explicarà el dia 5 d'abril a les 7 de la tarda. Vull dir, és una de les coses que sembla que pot donar de si culturalment. I llavors també m'agradaria parlar de una exposició que hi ha sobre la poma verda, que és es titula l'exposició El niu de baix. I bueno, també és una cosa que es farà o s'està fent a la Sala Parés de Barcelona. També vull dir que vull parlar d'en Terri. En Terri era un, dic que era perquè ja no hi és, un animador cultural de Mataró.
Me'n recordo del Terri, sí senyor.
Exacte.
De Mataró.
Exacte. I és un homenatge que se li fa en el seu centenari d'haver nascut.
Uh-huh.
I penso que també és una exposició.
I on es fa aquesta exposició?
Es fa a la... A veure, Can Serra.
Can Serra, sí.
El Museu Històric.
A darrere de l'Ajuntament.
Exacte. Això és una cosa. I llavors també hi ha una altra cosa que es fa a Can Palouet, a la sala d'exposicions de Can Palouet, que es diu la pintura. És un compendi, o sigui, és una relació de 7 o 8 pintors que es posaran en aquesta sala d'aquí del Camp Palouet de Mataró també.
Ara anem cap a Arenys.
Això mateix.
I el dissabte a les 10 del matí al Museu de les Puntes, al Museu Marès,
sí.
Hi haurà una visita guiada sobre una exposició que es diu, estarà fins al gener, ja ho van dir, que es diu Enemic a la vista, història dels búnquers del Maresme.
Doncs
interessant.
Sí, això és una cosa que...
Serà una visita guiada per a l'Andrià Cabezas. Adrià Cabezas és el comissari de la fira.
Molt bé.
Que entén molt dels búnquers del Maresme. I més endavant es farà una mena de recreació històrica amb gent que defensava els búnquers, amb vestits de milicians, De fet, aquests búnkers van ser com una línia Maginot a França.
Sí, bueno, és una línia Maginot una mica sui generis, sí, i petxanguera, vull dir.
Bueno, ells preveuen que la invasió a Catalunya per les forces franquistes o nacionals vindrien de les Sitges.
Sí, és clar.
I esperaven un desembarcament, sí, cosa que no es va produir mai.
Mai, mai, mai.
Perquè
i se'ls hi va passar pel cap.
Van optar per bombardejar Barcelona, aixecar-la i entrar per l'Ebre. Però, mira, va haver-hi aquesta idea de que es podria produir un desembarcament.
I que, per cert, va ser...
Tu, per Normandia...
Va ser una prevenció, diguéssim, que no es va tindre en compte perquè no es va fer, però, en canvi, va ser una línia que marcava quasi bé cada, potser cada 200 o 300 metres,
sí,
allà on hi havia un lloc més o menys bo per
propici per desembarcar.
Per desembar, i també per fer el búnquer, perquè, és clar, es té que dir que també el búnquer no a tothom, a tot arreu, es podia posar. I la prova està que molts d'aquests búnquers ara ja estan soterrats i quasi bé a un parell de metres sota terra o colgats de la sorra.
Quantes parelles han anat als búnquers?
Eh? Bueno, sí, això és una altra cosa.
Quants nens han vingut dels búnquers?
Això és una altra cosa.
Vamos de tota manera, he de dir que hi ha aquesta organització, el Cabezas com a comissari, però estan lluitant per recuperar la memòria històrica.
Sí, sí, sí.
I
sí, sí,
aquests que estan semienterrats, soterrats... Sí.
Suposo jo que els
faran treure, no? Sí. Per...
I els aixecaran,
clar,
segons tinc entès.
A veure, que el César vol posar música.
No. Abans, mensaje para los montañeros de cercanías.
No?
Ya se puede volver a visitar el castell de Burriac.
Molt bé.
Después de las reparaciones, 2 a 3 meses de reparaciones desde la última tormenta, se ha reestructurado y ya se han abierto las puertas del castell de Burriac y también hay visitas guiadas teatralizadas.
Molt bé.
Per cert, que hem de parlar d'un dia d'aquests, parlarem amb un dels realitzadors d'un programa de televisió del Ripollès.
Sí.
Televisió de Ripoll.
Sí, sí, sí.
Que es diu Caminant per Catalunya, que es difon per la xarxa d'emissores, podríem dir, locals de Catalunya.
Sí.
Caminant per Catalunya és un grup d'excursionistes que cada setmana van a fer un recorregut. I ara fa 2 setmanes o 1 setmana em van dir que estaven aquí a Burriac.
Sí, senyor.
Ara està filmant.
Sí, sí.
I aquest programa aquí al Maresme es pot veure per la televisió de Punt Diari,
sí,
Punt Diari,
sí,
Maresme, i per la televisió local de Mataró.
De Mataró.
Molt bé.
Un dia parlarem amb ells, els trucarem a Ripoll.
Música.
Sí, perquè... Jo també tinc ganes de contactar amb aquests senyors.
Sí, perquè s'ha parlat d'aquesta ruta del Greenwich.
Exacte.
Que no la saben, eh?
No.
Jo els hi vaig parlar, em va dir, no la coneixem, aquesta.
Molt
o
bé.
Sigui que ja parlaves amb ells.
Molt bé.
Música.
Mestre.
Seguimos con voces portuguesas. Con...
Avui estem...
Pues molt bé, pues molt bé.
Lusitano, saudade.
Sí, sí. Paula Fernández, Eusein Bosé.
Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve. Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve. Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo. Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo. Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol. Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão. Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração. Sou a metade de um amor que vibra numa poesia em forma de canção. Sem você sou caçador sem caçar, sem você a solidão me abraça, sem você sou menos que a metade, sou incapacidade de viver por mim. Sem você, eu sem você, eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve. Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve. Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo. Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo. Tô feito mato, desejando a chuva, madrugada fria, esperando o sol. Tô
tão carente. Quina saudade, eh? Ah.
César,
cançó portuguesa.
Jo tinc que dir-te, César, que me la passis per WhatsApp, si us plau, perquè
jo te la passo.
M'ha encantat. M'he emocionat, eh.
Molt bé.
Sí, jo te la passo cuerpo a cuerpo, si vols.
No, no, no. Per WhatsApp ja està bé.
Saps què vol dir, si vols, eh?
Sense tu. Sense tu.
Ai, que maco.
Sense tu. Escolta, una de les darreres recomanacions.
Sí.
Cap de setmana, diumenge. A Sant Iscle de Vallalta, Fira de la Maduixa.
Ah,
ai, ja se'ns oblidava.
La Maduixa de la Vallalta.
Ens agrada les maduixes.
Amb nata.
Sí, sí.
Amb nata, amb cava.
Amb cava,
ja, bueno. M'han dit amb vinagre, també. No les he provat.
Sí, sí, ho he sentit parlar, però jo no m'atreveixo.
De totes maneres, Miquel i jo tenim una tasta aquest cap de setmana, el diumenge, i ens faran maduixes amb vinagre.
És veritat. Què dius?
Ja ho explicarem.
Bueno,
maduixes, com a tota fruita. Escolta,
anem a escoltar poesia primer. A veure on anem amb la poesia.
Sí.
On viatjarem?
A veure...
I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
Sota les liles, per al poble d'Olesa de Montserrat. M'asseia tranquil·lament sota les liles una tarda assolellada cap a l'estiu, tot admirant les seves flors boniques que queien com raïms pel seu prim fil. Allà sota les liles bufava un vent suau que movia el fullatge tot gronxant-lo, deixant passar un raig de sol brillant, i els ulls t'encegava al mirar-lo. Les fulles d'un verd clar es bellugaven com si una dansa invisible les encisés, i tot encongint i allargant les branques deixaven caure fulls de flors com si nevés. El perfum que deixaven les flors en caure era d'un dolç tan suau i embriagador que et feia somiar amb nimfes d'aigua, veient-les amb ales ballant a posta de sol. Sota les liles, si passes tranquil·lament, pots aturar-te a veure-les quan cau la tarda. Trobaràs les flors que t'obren el pensament amb la clara percepció, com l'estel d'alba. Aquí, en el poble d'Olesa de Montserrat.
Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.
I a la recta final, la cultureta.
Sí,
Jesús,
sí.
Cultureta.
Bueno, senzillament explicar o dir de que hi ha una exposició a Manhattan, a Nova York.
Oh, una mica lluny, eh?
És mica lluny, però com nosaltres som els Rodamons, pues també ho publicitem.
César,
o ho diem.
Queda per les dietes per enviar-me?
Doncs això.
Solo tienes que recoger el billete de avión en el aeropuerto del Prat.
Exacto.
Previo pago, claro.
No, ya están pagados.
¿Ah, sí?
Això es parla d'aquí, d'en Plensa, que és un escultor molt conegut i molt, molt apreciat per tots nosaltres, i que en aquesta vegada pues, es presenta en el cor de Manhattan per presentar les seves escultures, que són unes com ara últimament fa, que és com uns globus, unes pilotes molt grosses, de potser d'un metre de diàmetre o de més, i que les embolcalla amb números i amb lletres i amb... Bueno, és una cosa simbòlica que fa últimament aquest escultor, que és en Jaume Plensa, i recordar pues, això, que ho fa a ple Manhattan.
Si algú va a Manhattan,
exacte,
que ets ho expliqui, eh?
No, a més es veu que és un lloc que està és com un building center, que té no solament les escultures a peu de carrer, sinó que a més tota l'estructura, diguéssim, del building center aquest, hi ha un apartat que és com una escultura gegant en plan cònic, com si fos una cosa cònica, un cucurutxo, d'alguna manera dir-ho d'així, i que té una estructura d'escales que tant baixen com pugen, i és una escultura que a més es pot, diguéssim, trepitjar. És mira, molt, mira molt, molt bonic, molt bonic.
Ei, anem a fer un recull perquè ja ens diuen que
sí,
marxem.
Sí.
A veure, Miquel, tens feina.
Sí.
Saló del còmic.
Saló del còmic.
Alicia, tens feina. Motos.
Jo, això encantada de la vida.
Jesús, tens feina.
Art.
Cultura.
Art.
Museu Diocesà...
Bueno, això... que toqui el que toqui.
Jo t'he trepitjat el camí, sí, eh? Sí. Però és que me van convidar.
Oh, tant,
no podia dir que no, eh?
Està molt bé.
César, tens feina.
No te preocupes, marxa.
Musiquera.
Sí, sí,
i
vamos.
Jo, un últim repàs. Saló del còmic, sí. Saló de les motos, a Barcelona.
Barcelona.
A plec dels dos Arenys, a Arenys de Munt, a Can Jopi. I què més? Què
a Manhattan,
més?
Pues, hi ha en Plensa.
Bueno, això,
això ja està aquí.
I
també en Pere Jaume pues, té la conferència aquesta en el museu de Solsona, que també penso que pot ser una conferència interessant.
Penseu que això sobre el Terri a Mataró.
Ah, això mateix, l'exposició sobre el Terri.
El Mercat Medieval de Palafolls,
la Fira Medieval
de Solsona.
De Solsona i
ja no sé.
I nos vamos.
No sé. Les maduixes.
I les maduixes.
Les maduixes
de Vallalta. Amb vinagre, eh?
Amb vinagre el diumenge, que ens conviden.
Els experiments són greixos, eh?
Molt bé.
Marxem amb música.
Sí, i veig en calor.
La setmana que ve més.
Por causa de buser.
Adéu-siau a tots.
Més portuguès, més portuguès.
Por causa de você, bati meu peito. Baixinho, quase calado, um coração apaixonado por você. Menina, menina, que não sabe quem eu sou. Menina, que não conhece meu amor. Mas você passa e não me